Radio Vilafranca.
Bon dia, comencem el Penedès en xarxa d'aquest divendres 13 de juny de 2025. Benvinguts a aquestes 3 hores de ràdio que encetem ara i que acabaran a les 12 i que oferirem plegats des de les diferents emissores que donem vida dia a dia a aquest Penedès en xarxa, per tant, des de Domenys Ràdio, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. Des del control central, des de Ràdio Vilafranca, us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado en nom de tot l'equip. És divendres i hi ha alguns bàsics del nostre menú que no poden faltar, com la previsió meteorològica per al cap de setmana, que d'aquí uns minuts ens acosta al Marc Paredes. Després de la meteo arriben els esports, avui presentant aquest cap de setmana de Copa Ràdio Vilafranca de futbol i la Trail del Vendrell que es disputa aquest diumenge. A 2:15, 5 minuts per saber com es lleva el matí de divendres a les nostres comarques, el Flash. Avui també hi haurà política, 2:15, i és que en compliment del pacte entre els tres partits que governen Olèrdola, Fina Mascaró deixa de ser alcaldessa la setmana que ve. Avui, per tant, ella és la protagonista de la nostra roda d'alcaldes. I a les 10:06, a l'entrevista, anirem de festa, de celebració, i és que demà dissabte els Diables de Sant Jaume dels Domenys festegen el seu 40è aniversari amb un acte molt especial. En parlarem amb el Joel Candeles, cap de colla. A 11:15, de nou 5 minuts, a càrrec dels serveis informatius, perquè ens expliquin com va aquest matí de divendres a les nostres comarques. Què passa? És divendres i un dels bàsics és la gent del detall, un parell de recomanacions de cap de setmana. D'una banda tenim la 16a nit dels xarel·los, que té lloc demà a Vilafranca, organitzada pel restaurant El Gat Blau i la denominació d'origen Penedès. En parlarem amb la seva propietària, l'Olga Guasc. I de l'altra ens fixem amb la Imperial Race, que tindrà lloc demà a la Juncosa del Montmell i que ens presentarà el Manuel Fernández. A les 11:06, cinema, avui amb un doblet al capdavant, amb un duet, Miquel Felipe i Lídia Oñate, de Cineclub Vilafranca. Parlarem del segon Premi Bogart, perquè avui es posen a la venda les entrades per assistir-hi, i repassarem la cartellera d'aquest cap de setmana, que s'ha avançat i és molt extensa. A 11:15, última cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el darrer flash d'aquest matí. I acabarem parlant de lectura, d'història, de novel·la històrica amb regust penedesenc, de la mà del Josep Tor, que acaba de publicar El sepulcre oblidat, dedicat aquesta vegada a Sant Sebastià dels Gorgs. Tot bussejant en el passat del Penedès, acomiadarem aquest divendres i aquesta setmana el Penedès en xarxa.
temps.
La setmana ha estat molt calorosa. Com serà el cap de setmana? Marc Paredes, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Comencem aquest divendres i també encarem el cap de setmana amb un temps molt estable. Mantenim aquest domini majoritari del sol amb alguns núvols que de cara durant tot el dia doncs aniran minvant, però el sol serà el protagonista. Però el que realment és notícia són aquestes temperatures, que són altes o molt altes. De fet, estem tenint valors que són propis de finals de juliol, principis d'agost, és a dir, de plena calícula, i avui doncs no tindrem una treva, perquè novament, de cara al migdia, les temperatures s'enfilaran per sobre d'aquests 30, 31, 35 graus, fins i tot en molts punts de l'interior del Penedès. I a partir de demà l'ambient serà similar, potser les temperatures tendiran a recular, però les nits continuaran sent càlides. De fet, estem tenint valors tropicals, ja hem arribat a aquests primers valors tropicals durant aquests dies, és a dir, quan les temperatures es mantenen per sobre dels 20 graus durant tot el dia, i haurem d'estar pendents de cara a la setmana vinent, perquè sembla que les temperatures tornaran a pujar sense descans, fins i tot amb valors superiors als d'aquesta setmana, i sense precipitacions. Potser de cara a diumenge tindrem més núvols, però tot plegat sense pluja i unes temperatures que haurem d'anar seguint, però mà pas en mà, de cara a la setmana vinent sembla que encara voldran pujar una miqueta més i sense grans canvis a la vista. Per tant, ja ens plantem a la segona quinzena del mes de juny amb valors que no són propis i que serien més aviat, com dic, de temperatures del mes de juliol i també del mes d'agost. Ho anirem seguint amb atenció. Això és tot, bon cap de setmana.
Els esports.
Som-hi amb els esports d'aquest divendres i ho fem en primer lloc parlant de la Copa Ràdio Vilafranca de futbol, que aquest cap de setmana arriba a la seva segona setmana de competició. A l'estudi de Ràdio Vilafranca ens acompanya l'Eric Guijarro. Bon dia.
Molt bon dia.
Com es presenta aquesta segona edició de la Copa, aquest segon cap de setmana de Copa 2025?
Doncs molt emocionant. Després d'una primera jornada amb els quarts de final que ens van deixar quatre partits espectaculars, ara torn per la segona setmana de competició, com bé deies, i això serà demà dissabte a partir de les 6 de la tarda al camp de l'Espirall. Monjos Espirall serà el primer partit de la tarda, a les 6, un horari que s'ha endarrerit una hora per motiu de la calor, per veure si també això pot millorar les condicions dels jugadors durant el partit. Doncs Monjos Espirall, els monjos que venen d'eliminar el Gelida a la primera ronda, superant l'equip gelidenc per 1-0, i per la seva banda l'Espirall, l'equip anfitrió, l'actual campió, que va superar el campió de tercera, el Sant Sadurní. Anem a escoltar a Agus Moliner i Òscar Martínez, dels monjos.
Pues conseguimos por fin una victoria en Copa y mira, pues pasamos de ronda y con muchas ganas de afrontar las semifinales y nada, venimos a por todas.
Hoy nos planteamos como un regalo. Al final la Copa tenemos que verla como un regalo. Sea cual sea la temporada, jugar la Copa tiene que ser un regalo. Todos los que han venido convocados han jugado, hasta ha debutado un juvenil también, y creo que eso es lo importante, que hoy disfrutará todo el mundo y que entiendan esto como un regalo.
I pel que fa a l'Espirall, també la il·lusió de poder almenys repetir final. Repetir títol ja són paraules majors. També escoltem, en aquest cas, Arnau Amat i Pere Costa.
Sí, no, aviam, l'any passat, jo sóc nou d'aquest any, però l'any passat la van guanyar i és un trofeu que es disfruta molt, a part juguem aquí a casa i sempre és una alegria i també és molt guai que facin events així per equips de tercera i quarta, que ens donguin el nostre espai i que podem visibilitzar també el nostre futbol. I si a la nostra casa podem tornar a aixecar per 2 anys consecutius, que crec que no ho ha fet ningú, serà molt especial.
Aquest vestuari està molt endollat amb la Copa, no?
Sí, és un sino del tarannà de l'Espirall, no? Que ells volen guanyar la Copa i aquí es connecta pues, tot el barri i tota la Junta i els jugadors donen el plus. Però bueno, només hem fet un pas, ara ens queda un altre partit només.
Monjos Espirall, la primera semifinal a les 6 i a les 8, també al camp de l'Espirall, Hortonenc-Molanta. Un partit entre dos equips de tercera, en aquest cas l'Hortonenc, l'equip millor classificat aquesta temporada a la nostra comarca, que la setmana passada eliminava el Puigdalba. Escoltem el seu entrenador, Dani Fernández.
Han sigut uns anys molt macos. La veritat és que jo vaig començar molt jove amb el meu germà a entrenar i no sabíem, no teníem aquesta... Vam entrar una mica, que va marxar l'entrenador i vam caure i no ens esperàvem aquest èxit. No? I jo crec que ha sigut uns anys molt macos. Guanyar el primer any la Copa Vilafranca, després aquesta victòria també ens va donar molta força per guanyar 28 partits de 30 a quarta catalana i pujar a tercera catalana, jo crec que aquest any ha sigut molt bo. A veure si ho podem tancar amb la Copa Vilafranca.
Sí, perquè tancar amb el Pomarés amb dues copes, no hi ha cap entrenador que ho tingui, seria ja posar la cirereta.
No hi ha cap entrenador? No. Doncs llavors a veure si ho podem aconseguir, seria molt maco, seria increïble.
Sí, és la primera vegada que jugues a la Copa, eh? Tot i que ets veterà, eh?
Sí, la veritat que bona competició i ara a disfrutar.
I ara dissabte ja saps que jugueu contra l'Hortonenc.
Sí, serà un partit complicat perquè l'Hortonenc té molt bon equip.
Bé, i dissabte contra l'Hortonenc també és un altre bon partit, no?
Doncs sí, després del Degà i l'Atlètic Vilafranca, per nosaltres és el millor equip de la comarca, sempre ens ho posa complicat.
Amb Dani Fernández de l'Hortonenc i Adri Alonso i Àlex Sánchez del Molanta, tanquem aquest repàs de les semifinals de Copa, que viurem una demà a les 6 i l'altra a les 8.
Gràcies, Eric.
Que vagi molt bé.
I l'entrevista ens porta fins a la capital del Baix Penedès, on diumenge se celebra la Trail del Vendrell, que ens acosta la Lourdes Meronyo.
Doncs així és, aquesta Trail del Vendrell que ja arriba. I per explicar-nos-ho tenim l'Alfredo Valdivielso, que és secretari del Club d'Atletisme Runners al Vendrell. Molt bon dia, Alfred, com estàs?
Hola, bon dia, com estàs?
Bé, i vosaltres a puntet que esteu d'aquesta trail esperada, no?
Doncs sí, en aquest moment estem dels nervis ja, perquè són moltes coses que s'han anat treballant fins a arribar al dia d'avui, que ja ho tenim tot lligat i tot això comporta molta feina, que a la vegada són nervis, però satisfets per la feina feta. Uh-huh.
Fa dies que està en marxa, serà diumenge quan arribi la trail, i recorda'ns, perquè hi ha tres modalitats, oi?
Doncs sí, tenim la cursa trail, que és una cursa d'iniciació al trail, que sempre hem volgut treballar d'aquesta forma, que fos una cursa no molt tècnica, però a la vegada sí una trail, perquè gent que corre, doncs, pugui, que corre per l'asfalt normalment, pugui fer el pas cap al trail. Per això estem dintre d'aquesta gamma de cursos d'iniciació al trail. Però també tenim la caminada, per qui vulgui venir a caminar i disfrutar de l'entorn del Vendrell i dels seus camins. I finalment, doncs, les curses infantils, que creiem que tothom té dret a participar en aquesta festa, que és la cursa del Vendrell, i la canalla també, que no es quedin només mirant com arriben les seves mares o els seus pares, sinó que la gent que es quedi a pistes amb ells mentre corren els seus pares i les seves mares, doncs puguin gaudir de que la canalla corri també dintre la pista d'atletisme, que ara fa molt de goig. La tenim estrenada fa un any escaig i fa molt de goig, la veritat.
Uh-huh. Escolta, explica'ns una mica les condicions tant de la cursa com de la caminada, quants quilòmetres i quin és el circuit que enguany heu preparat?
Doncs sempre hem apostat per mantenir el circuit que tenim, perquè és un circuit de 13 quilòmetres amb 300 metres aproximadament i amb un desnivell positiu acumulat de 320 metres. Tant la cursa com la caminada. A la caminada hi ha una petita variació perquè no coincideixi amb els corredors i s'estorbin, però és molt petita la variació. I mantenim el circuit per dues coses, perquè és un circuit que té de tot, és tècnic, però a la vegada pots córrer i donar-li canya. Té molta ombra, que això és important per les dates que estem, i és molt divertit. Llavors, si una cosa agrada, està bé, i els corredors així ens ho diuen, doncs no té massa sentit canviar una cosa que funciona, i com que funciona, doncs ho mantenim.
Uh-huh. Amb dos són 13 quilòmetres escaig.
Sí.
Aquest any puntuable Lliga Trail de Tarragona també?
Sí, aquest any també continuem dintre la Lliga Tarragona Trail, que és una lliga de cursa d'iniciació al trail. Estem molt contents de participar dintre d'aquesta lliga, perquè sí que és veritat que ens aporta corredors, però a la vegada també fem xarxa amb la resta de curses que estan dintre d'aquesta lliga, que la majoria, com la nostra, són lligues que estan promogudes o fetes per clubs molt, molt petits, o organitzadors que l'únic que busquen és fer una cursa, que la gent hi participi, i fomentar l'esport, i no som empreses que busquen fer una cursa per guanyar calés. Uh-huh. Al contrari, és promocionar l'atletisme, en aquest cas el trail, córrer per la muntanya, uh-huh. I bueno, estem contents de continuar dintre de la lliga.
I la samarreta d'enguany, molt xula.
Doncs sí, fa 3 anys que apostem per Team Energy. Team Energy. És un proveïdor que és de Granada, però que amb nosaltres treballa molt bé, ens fa uns dissenys molt xulos, i aquest any cada vegada anem evolucionant i cada any la samarreta és més xula. Pot ser un ganxo també perquè la gent hi participi, que a sobre de que vens a córrer per uns preus que hem intentat que siguin molt ajustats, perquè ja et dic, no estem per guanyar calés, estem per fer la cursa, però tampoc estem per perdre calés, evidentment. Però sí que oferim, a part dels serveis que oferim dintre la pista d'atletisme, sortir i arribar a una pista d'atletisme, fer una volta olímpica, que, bueno, que quan arribes potser et sobra, no? Però oferim fer la volta a la pista d'atletisme, doncs oferir una samarreta que és tècnica, que és bona, i que tranquil·lament, si la volguessis comprar únicament per comprar la samarreta a qualsevol botiga d'aquest tipus, aquesta samarreta pot costar-te uns 26 euros. Uh-huh. Llavors, la inscripció no arriba ni a això. La inscripció en la modalitat que ha sigut més cara, perquè hem fet preus reduïts al començament de les inscripcions, hem ofert també que si no volies la samarreta, només la inscripció també la poguessis fer. El preu més car que s'ha pogut pagar ha sigut 20 euros per la cursa i 18 per la caminada. I les infantils, que són gratuïtes.
Clar, important això, eh? A més de tots els serveis que oferiu, perquè, clar, estem parlant de la samarreta, però a banda d'utilitzar la pista d'atletisme, teniu l'avituallament, el servei mèdic, el circuit tancat, recollida de dorsals, el sorteig...
Correcte. Seria suficient en posar un avituallament final, perquè és una cursa de 13 quilòmetres, però tenim dos avituallaments intermitjos amb líquid i sòlid, aigua i fruita, normalment síndria, alguna cosa que sigui fresqueta i tal. Uh-huh. I a més, bueno, l'avituallament final que oferim, pues, bueno, des de la fruita, aigua, aquarius, a cada corredor que arriba, una mica de pica-pica, si una miqueta salat, que poder ja estàs una miqueta fart dels gels i tots aquests productes de suplementació que prenen les atletes. Uh-huh. I, a més, bueno, un servei de dutxes i vestuaris al pavelló de bàsquet del Vendrell. Doncs és el màxim que podem oferir, i per aquest preu crec que està força bé, la veritat.
Sí, està molt bé, i més veient que darrerament, en els darrers anys, des de la pandèmia, si no vaig errada, que van començar a pujar moltíssim les curses.
Sí, s'han disparat de preu. Ara està de moda parlar de les entrades de concerts i tal, però no faríem una cursa nosaltres amb uns preus elevats. Hem d'intentar que tothom pugui accedir a fer esport competitiu, perquè fer esport es pot fer sense anar a cap cursa, mm-hmm. ¿vale? Però si a més vols posar-te un dorsal i participar en una cursa i tenir aquesta competitivitat, doncs la filosofia del nostre club, que és un club de base, és que tothom pugui accedir, i la manera que tothom pugui accedir és, tal com està la vida, és preus al mínim per cobrir gastos, està clar, perquè a nosaltres ens cobra el que ens cronometa, que es porta molt bé, ho tinc que dir, que és 13 esports, uh-huh. I intentem que sigui molt, molt, molt ajustat. O sigui, nosaltres fem el pressupost de la cursa, i sobre el pressupost ajustem el preu de l'inscripció. No ho fem al contrari, marquem un preu i després ja a veure on arribem, no. Uh-huh. Ajustem per pressupost, per cobrir gastos. Uh-huh.
Parlaves abans d'escola base, i amb aquestes curses infantils que són gratuïtes, com bé has dit, també promoveu, no?, l'escola base de Runners al Vendrí.
Doncs exacte, la nostra base és l'escola base, malgrat la redundància. O sigui, som un club d'atletisme on la base de la nostra piràmide són els nens i les nenes. O sigui, la canalla que practiquin esport, que comencin a veure què és l'atletisme, que no és només fer esport, l'atletisme, són més coses, doncs oferir aquestes curses infantils que puguin córrer dins la pista d'atletisme, que vegin que és una instal·lació nova i que està adequada per ells, doncs a nosaltres ens ajuda molt. I bueno, també fem una crida que si algun pare, alguna mare encara està dubtant i al mateix dia per les infantils sí que podrien fer alguna excepció de que puguin venir a córrer, doncs benvinguts, i si volen apuntar-se a l'escola d'atletisme del club, estarem encantats, malgrat que ara s'acaba la temporada allà, però l'any que ve, quan fem portes obertes, doncs poden venir a veure què fem allà.
I a més, tres modalitats, no?, de curses infantils.
Tres modalitats, sí, si no recordo malament. A partir dels...
Dels 3 anys?
Correcte, dels 3 fins als 14.
Molt bé.
Llavors, en funció de la seva edat, faran una distància, faran una altra. Els més petitons, evidentment, serà una distància molt simbòlica de 200 metres, si no me'n recordo malament. I la resta ja serà una distància una miqueta més com els cross escolars, no?, adaptat a la seva edat i que puguin fer la cursa. Clar, tindran la seva medalla per haver fet la cursa, la seva bossa d'avituallament amb la seva aigua, la seva fruita i res més.
Déu-n'hi-do, molt bé. Escolta, i a més compteu amb col·laboradors per tal de fer aquest sorteig final, oi?
Doncs sí, comptem sempre amb col·laboradors locals. Aquest any ens ajudarà de nou el Rus, que és, bueno, venen cafè d'origen, són torradors, i ens facilitaran uns packs de cafè d'origen perquè tant guanyadors i algun sorteig doncs puguin tastar-ho. Recordar també que tenim, com cada any, que ens ajuda tant a la mitja com a la Tere del Vendrell, a la farmàcia Parra, que és un col·laborador de luxe perquè aposta molt per nosaltres i, de fet, és el patrocinador principal de la samarreta. Uh-huh. I aquest any ens ha ajudat també a fer les bosses, doncs, a una agència de viatges d'aquí de Vendrell, All Car Travel. Uh-huh. I bueno, intentem sempre que la gent del poble doncs en doni un compte mai, nosaltres a la vegada si podem amb ells, perquè són petits comerços i gent que estan apostant per tenir la seva empresa i fer d'això el seu mode de vida, doncs ajudar-los també a que tinguin, bueno, publicitat i, bueno, el que fem, totes les curses d'aquest estil, així populars.
Uh-huh. I m'imagino, no t'ho he preguntat abans, però m'imagino que dorsals exhaurits ja, no?
Hem fet complet, no tenim dorsals, ni que vingui un amic meu ara a demanar-me un dorsal. Si ve un amic meu, en confiança li diré, hauries d'estar inscrit abans. Però em sap greu, volem tenir una cursa que sigui bona per tothom i això vol dir que no ens hem de passar dels dorsals que hem calculat. Uh-huh. Si volguéssim fer més dorsals, podríem, però significaria que poder el servei que donem als corredors no seria el que volem, que sigui excel·lent, sinó se'ns aniria de mare. I llavors preferim tenir els dorsals que hem fet, que tothom estigui molt content i l'any que ve, sap greu, doncs poden tornar a participar. Però primer amb això, o sigui, més dorsals, més qualitat pels corredors i que els puguem atendre bé, que jo crec que s'ho mereixen.
I tant que sí. Doncs, Alfred, moltíssimes gràcies, com sempre, per haver-nos atès avui al Penedès en Xarxa, que aquest diumenge vagi molt i molt bé i anem parlant durant la pròxima temporada.
Doncs moltes gràcies a vosaltres, especialment a tu, que sempre us recordeu de les nostres curses i de la nostra activitat i per fer discussió de l'atletisme i de l'esport.
I tant que sí. Una abraçada.
Gràcies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara passa un minut de 9:15. Repassem l'actualitat penedesenca, les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. S'inicia la segona fase del projecte per recuperar varietats agrícoles tradicionals a l'Alt Penedès. El Consell Comarcal de l'Alt Penedès i el col·lectiu Aixarcolant han posat en marxa la segona fase del projecte de recuperació de varietats agrícoles tradicionals iniciat l'any 2023. Aquesta nova etapa vol estendre la prospecció a tots els municipis de la comarca i consolidar una xarxa local per conservar i reutilitzar llavors d'horta tradicional que estan en risc de desaparició. Fins ara el projecte ha recollit més de 200 citacions etnobotàniques i ja ha identificat una vuitantena de possibles informants. A més, actualment hi participen 12 horts col·laboradors que garanteixen la continuïtat de les varietats conservades. Com a fruit del projecte, ja s'ha constituït l'Associació de Varietats Agrícoles Tradicionals de l'Alt Penedès, impulsada per col·laboradors locals compromesos amb la preservació de la biodiversitat agrícola. La nova entitat gestionarà localment un banc de llavors comarcal. La primera reunió pública de presentació de l'associació i del projecte tindrà lloc el dimecres que ve a les 6 de la tarda al Casal d'Entitats de Sant Sadurní. Més d'una vintena d'activitats a l'Espai Jove a la Nau ompliran l'estiu de propostes lúdiques, creatives i formatives per a joves de 13 a 30 anys. L'Ajuntament de Vilafranca presenta la nova programació juvenil d'estiu 2025 a través de l'Espai Jove la Nau. Del 25 de juny al 8 d'agost s'hi desenvoluparan més de 20 activitats adreçades a joves d'entre 13 i 30 anys que combinen el lleure amb l'expressió artística, la formació i la pràctica esportiva. Enguany s'hi ofereixen en prop de 440 places en activitats amb inscripció prèvia, a banda de propostes obertes com el xa a la nau o les escenes fresques. L'estiu a la nau s'estructura en diversos blocs temàtics, el d'esport i activitat física, amb torneigs de futbol sala, sortides a la platja i un curs de defensa personal, entre d'altres, totes elles adreçades a joves a partir dels 13 anys. En l'àmbit de noves tecnologies s'ofereixen dues activitats, un campus digital i un curs de competències digitals per a majors de 18 anys, i en l'àmbit de la formació destaca el curs d'iniciació al monitoratge en el lleure i un curs intensiu de català. Finalment, en l'apartat d'arts i creació, el bloc inclou activitats com el mural participatiu, un taller de fusteria creativa i altres propostes artístiques. L'Arbós es mou, torna amb novetats i més activitats que mai. L'Arbós es mou arriba a la seva 11a edició amb una oferta consolidada d'activitats esportives i saludables i amb la gran novetat d'un programa ampliat a 5 setmanes. Totes les inscripcions efectuades abans del 20 de juny rebran una samarreta de regal. L'Arbós es mou es durà a terme del 30 de juny a l'1 d'agost i inclou com a principals novetats l'activitat de sardanes amb Eduard Gené cada dimarts de 7 a 8 del vespre a la plaça de la Vila i l'activitat Cercle i Trobada de Dones Saviesa Interna cada dimarts de 8:15 a 9:15 al Parc de Santa Llúcia. També s'han programat activitats recreatives aquàtiques a la piscina coberta municipal Inaqua i tallers d'estiu a la Biblioteca Municipal per a la gent gran. També es duran a terme tallers de receptes saludables els dilluns amb Laura Julià CB. A més, es manté el curs d'iniciació al patinatge per a nens i nenes, així com la zumba infantil per adults amb Elisabet Cuevas. El programa inclou, a més, iniciació al pàdel per a infants, bàsquet, futbol, tir amb arc, ioga i caminades, entre d'altres. I acabem parlant-vos de la visita gratuïta d'aquest diumenge a la Seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia per conèixer el ritual hivern d'enterrament de nadons. Dins la programació de les Jornades Europees d'Arqueologia, aquest diumenge el Museu d'Arqueologia de Catalunya organitza a la seva Seu d'Olèrdola una visita gratuïta per conèixer on, com i per què els hiverns enterraven els nadons sota el paviment de cases i tallers. Serà a les 11 amb una durada prevista de l'activitat d'una hora i mitja.
Penedès en xarxa.
Passen 6 minuts de 9:45. La roda d'alcaldes d'avui la dediquem a entrevistar a Fina Mascaró. La setmana que ve deixa de ser alcaldessa d'Olèrdola en compliment del pacte que van subscriure les tres forces polítiques que governen el municipi. Per saber quin balanç en fa d'aquests 2 anys i com afronta la segona meitat de mandat, anem fins a Canal 20 amb Raimon de Cara.
Així és, Sílvia, roda d'alcaldies amb Fina Mascaró, alcaldessa d'Olèrdola. Fina Mascaró, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Alcaldessa per molt pocs dies, de moment, en aquest mandat.
Sí, d'aquest mandat i fruit d'un pacte amb diferents forces, com és PSC i Impulsem Olèrdola, doncs vam quedar que jo tindria 2 anys de mandat, els 2 primers, i es compleixen, i el dia 19 de juny hi haurà el ple de renúncia. Jo entraré la renúncia per registre dilluns o dimarts, bueno, dilluns crec que és, perquè ja la tinc preparada, i a partir d'aquí doncs, es convocarà un ple extraordinari, que ja vaig anunciar en l'últim ple ordinari que passaria això. El dia 19 es formalitzarà a 8:15 a la sala de plens doncs, aquesta renúncia, i a partir d'aquí, doncs, el dia 21, ja formalment es farà el ple d'investidura del nou alcalde.
Amb quina sensació? Ara toca fer balanç, segurament doncs, porta el balanç molt al cap, les realitzacions, aquelles coses que s'han engegat, però la sensació és més amb un to personal. Té la consciència de que ha fet tot allò que ha pogut, allò que s'esperava fer, Fina Mascaró, al capdavant de l'alcaldia.
No tinc cap dubte. Marxo de l'alcaldia, però vull explicar que jo em quedo amb 7 regidories. Jo estic portant 7 regidories i l'alcaldia... 7 regidories que m'han donat molt, i l'alcaldia no cal dir-ho, perquè doncs, ja està pendent de totes les altres coses que se'n deriven de les altres regidories, però que la sensació és em falta temps, em falta temps. Em falta temps per poder portar tots els projectes a bon termini, l'administració és lenta, però quan un comença a escriure tot el que s'ha fet, us ben asseguro que fa una mica de vertigen. El temps m'ha passat molt ràpid, són 2 anys que sí que hi ha un cansament, que hi ha un cansament físic, però no pas això m'invalida les ganes. Me'n vaig amb aquesta sensació d'haver-ho donat tot, i penso que, a més, puc donar molt, vull dir que ningú es pensi que llenço la tovallola, al contrari, deixo de ser alcaldessa perquè jo sóc dona de paraula i perquè, com no pot ser d'altra manera, doncs els companys de viatge ho van pactar d'aquesta manera. I no marxo ni angoixada, ni marxo amb recança, sinó marxo pensant que allò que vam dir que faríem ho hem fet. I molt contenta.
Allò que... van dir que farien i ho han fet com què? Què és el que destacaria dins d'aquest balanç, d'aquesta realització?
Primer de tot, quan em referia que farem allò que vam dir que
el
faríem,
pacte.
És complir el pacte.
Les condicions d'aquest acord a 3 bandes, entre el Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana i Impulsem.
Exacte. Per tant, diguem que la culminació d'aquest canvi d'alcaldia, doncs el que dona peu és que allò que es va dir s'ha fet i que l'equació hi és des del primer dia. Sempre he explicat el mateix. Nosaltres vam entrar a l'Ajuntament i jo la primera cosa que vaig demanar va ser aquí entrem tots amb la mateixa gorra. Després, quan creuem al carrer o quan anem als actes dels nostres partits, cadascú defensa el seu i és evident que defenso moltes de les coses que diu Esquerra Republicana, amb algunes no tinc per què estar-hi del tot d'acord, com no pot ser d'una altra manera que cadascú és ben lliure de pensar o de que les enfocaria d'una altra manera, però a dins de l'Ajuntament ha de ser un concert perquè això tiri. Coses que s'han fet, doncs la primera, si anem una mica cronològicament, doncs la primera cosa va ser el canvi de gespa. Ho vam fer, ho vam dir i ho vam fer.
Camp de futbol dels Pins de Moja.
Exacte. La segona cosa va ser farem la coberta. Ho hem fet. Està per acabar, vull dir que segurament en els propers dies podrem dir que ja està acabada, però vull dir, és un fet que ja està. Vaig dir que impulsaria tot el tema de la regidoria d'igualtat. Hem fet un projecte maquíssim amb dones d'Olèrdola. Més enllà, doncs, que dintre d'igualtat sabeu que a cada any i a cada celebració doncs, d'algun event o alguna reivindicació de diferents col·lectius, allà hi som, algun no, potser no és significatiu, però per mi posar la bandera LGTBI demostra doncs, que hi som, que fem. Hem actuat en alguna actuació poc professional, i no diré en lloc, o sigui, no diré en lloc per no, perquè em sembla que no em toca, però hem fet venir algú de molt amunt, de direcció general, per tal de que hi ha hagut un maltracte amb alguna persona de transgènere. Això me n'he ocupat jo directament. Forma part de la regidoria, forma part d'allò que tu dius, que les persones són tots iguals. Doncs aquí hem estat. Altres coses importants que s'han fet, doncs remodelar el consultori de Sant Pere Molanta. D'acord, que hem presentat el projecte i estem a punt de la licitació, juntament amb la plaça Busquina. L'hem ensenyat a la ciutadania, la ciutadania els ha agradat. Crec que només hi va haver un comentari respecte al voladís de l'entrada, perquè doncs, quedava com un forat i es va demanar si es podia tapar, i així ens ho han fet. També hem parlat amb el Departament de Salut per tal que li donés el vistiplau, i també doncs, en la persona que presta els serveis, com és en aquest cas doncs, el doctor Pacheco, per veure que li donés el seu vistiplau, o més que el vistiplau, si s'hi sentia còmode i quines mesures es podien prendre internament doncs, per facilitar-li la feina. No? Ens va fer fins i tot un comentari per tenir una altra habitació per si doncs, hi ha algun pacient que cal reanimar-ho, i com que la part d'arxiu ja no hi serà perquè tot és telemàtic, doncs hem aprofitat, vull dir, hem escoltat. Altra cosa important, va presentar el projecte del Busquet, i ensenyar-lo a la ciutadania amb alguna mesura doncs, que ens han dit que es podria millorar perquè no acaba d'agradar un tema de calistènia, que és el que estem acabant de definir. Jo em sembla que tot allò que hem parlat de nous projectes a les escoles, el projecte Valudens, que ens va costar molt parlar amb el departament perquè l'incloguessin com una activitat dintre de l'horari lectiu, cosa que no vam poder fer amb l'anglès, perquè l'anglès sí que hi ha, l'anglès que es feia fins al moment i que va aixecar polèmiques i que nosaltres no ens hem negat mai a ajudar-lo a posar, però en tot cas s'havia de fer fora de l'horari lectiu, perquè el departament entén que com que ja era una activitat que es dona de manera curricular, no es podia fer amb un professor de fora i posar-lo en horari lectiu com es feia fins aleshores. En canvi, en el tema de Valudens era de banda perquè és una activitat que, diguem que no era curricular, diguem que no es dona d'entrada. No? Altres coses que sí, aquestes estaven en projecte, però s'hi ha fet molt de seguiment. El camí de Dalmar, la carretera de Dalmar. Vull recordar que aquí sí que doncs, els companys han fet una gran feina doncs, a mirar doncs, que els revolts estiguin bé, que s'hi posi una fusta i no una brana qualsevol. Llavors, jo penso que hem fet moltes coses en tots els àmbits. Un altre àmbit, bon govern. Per exemple, hem assolit el 100% de transparència perquè hem apostat en penjar tots i cada un dels documents que es fan a l'Ajuntament, com poden ser, per exemple, les juntes de govern totes anonimitzades, els plens, evidentment, perquè aquests són públics i està tot penjat, però els decrets d'alcaldia estan tot penjats, moltes documentacions de l'Ajuntament. Això ha requerit un treball i un esforç. Una altra de les coses que s'ha fet és apostar perquè la ciutadania, quan va fer un tràmit, ja tingui una passarel·la per pagament, se li generi un expedient, no ho hagi de fer presencial si no vol. És a dir, em sembla que no ens podem pas queixar amb propostes que hem fet. Dit de l'àmbit de l'esport, per exemple, doncs hem fet la festa de l'esport, hem fet conveni amb el Consell Esportiu per tal que aquests casals d'estiu es puguin portar d'una manera doncs, totalment reglada, per dir-ho d'alguna manera, en el sentit que nosaltres som membres nats del Consell Esportiu. El tram és important que haver posat a disposició de la Generalitat el terreny, l'únic terreny municipal que tenim per poder-hi fer habitatge, perquè vull recordar que és l'únic que tenim, i està Moja, i l'hem posat, ja vam ser dels primers a enregistrar a la pàgina de la Generalitat, amb acus de rebut i de més, d'aquest espai. Després hem fet la segona, sembla ser que l'antic govern havia fet l'any 2000, no sé si 15, 16 o 17, no és igual, ja havia fet una jornada. Nosaltres hem explicat al jovent què volem i quin és el pas previ. I, a més, tu mateix vas recollir en una declaració meva exactament el mateix que dic avui. Sense la participació, sense la demanda, sense que s'apunti el nostre jovent, aquests 780 persones del municipi que entren en aquesta franja d'entre els 18 i els 35 anys, si no se'ns n'apunten almenys 140, això no tirarà endavant, perquè amb bon criteri la Generalitat diu aposto allà on hi ha demanda. Si no hi ha demanda, no cal que fem aposta per habitatge. Per tant, em sembla que això i haver fet venir i tenir ja un estudi important de què és el que s'hi pot fer és el que, segons ens van dir, ens donaria, doncs, no sé, com diguem, no més punts perquè no va per punts, però sí com dir que ho tenim ja bastant més avançat que altra gent que fins i tot encara està buscant els terrenys, no? Altres coses que en tinc de moltes en diferents àmbits, no? Encara no hem pogut materialitzar per temes que no són de l'Ajuntament, però sí que hi ha la certesa, i vull pensar que a més, però si deixem el compromís de la compra per part nostra i de la venda pels propietaris de les dues cases davant de l'Ajuntament, que això s'esdevindrà en un projecte que no el podem començar a dibuixar i que ja aviso que no es farà en aquest mandat, per molt que després hi hagi el Jordi, per una qüestió de pressupost i de timing, perquè al final nosaltres tenim els efectius que tenim, però és una aposta que millora Sant Miquel. I em sembla que hi ha, com a altra cosa important dintre del que serien equipaments, doncs aquesta feina que durant un any i vuit mesos s'ha portat des del Departament d'Educació, colze a colze, primer amb l'equip que hi havia abans a la Generalitat, o el grup que hi havia abans a la Generalitat, d'Esquerra Republicana, val? En el que no hi va haver manera de desencallar això com no hi havia passat en el passat. I ho dic perquè si algú pot dir, ostres, són del mateix color polític de la Fina, jo sempre vull pensar que el que hi ha a l'altra banda de la taula sempre hi ha professionals. Ho vam intentar de totes maneres. La gràcia d'aquesta vegada que ens hagin pogut dir que sí va ser que personalment vaig demanar que es convidessin a la consellera.
Refereix a la possibilitat de cobrir...
Sí,
La pista de Sant Pere Molanta, de manera retràctil,
sí,
però compleix les funcions de pati de l'escola.
Sí, però m'agradaria... O sigui, explico la prèvia perquè per arribar fins aquí no és fruit de... Mira, ha passat, sinó de molts intents, de viatges al Vendrell, perquè la seu d'educació dels serveis territorials està al Vendrell, de fer venir... La consellera va declinar l'invitació, però van venir dues directores, una del Servei Territorial d'Educació i l'altra dels equipaments d'educació, i després de passejar-les pel pati, explicar-los i no sé què, van prendre el compromís de tornar a revisar el projecte. Els vam tornar a enviar, n'hem parlat, i al final ens han donat carta blanca, doncs, per fer el projecte i per poder fer-lo.
Però segurament no tot s'ha pogut fer, no ha estat possible tirar endavant aspectes que preveia, en aquest cas, Fina Mascaró, al capdavant de l'alcaldia, que serien realitzables en aquests dos primers anys de mandat. Quines són aquelles qüestions que han quedat pendents i que pensava, doncs, que sí que serien possibles fer en aquests primers mesos de mandat?
No, a veure, una dels primers mesos de mandat, haver firmat la compra...
Anys.
Perdó, aquests dos primers anys, el primer de tot, la compra de les dues cases de davant de l'Ajuntament, perquè això... I estem treballant des del mes de juliol del 2023. S'havia de fer efectiu ja en aquell moment. Estava tot molt endreçat. Vam dir, ho posem al pressupost del 2024 per poder firmar gener, febrer del 2024, i estem a juny del 2025, i per unes coses alienes no s'ha pogut formalitzar. Aquesta, per mi, sí que és la que ha quedat. L'altra, són 4 anys de mandat. No puc donar encara el tant % d'assoliment del PAM, del Pla d'Acció de Mandat, però estem sobradament passats del 50%. Per tant, jo penso que me'n vaig tranquil·la d'haver fet la feina. Possiblement amb moltes renúncies personals, però la meva vocació és servei públic i jo sí que estic 24/7, per tant no tinc cap mena de problema. M'agrada el contacte amb la ciutadania, m'agrada resoldre problemes i sempre li dic a tothom el mateix: sisplau, una incidència, passeu-nos-la. No la podem resoldre si vosaltres no ens ajudeu. Doncs és molt més fàcil, penso jo, doncs parlar amb l'Ajuntament, amb els regidors, amb l'alcaldia, amb qui sigui, no?, que no pas doncs agafar i penjar-ho a les xarxes socials. En tot cas, prefereixo primer que us ho expliquin i després, si no ho resolem, penjar-ho a les xarxes socials. Però ja ho he dit sempre, vull dir, tothom és ben lliure d'utilitzar el sistema que calgui. Però no em sento que no s'hagin fet coses que jo tingués plantejades els dos primers anys.
Dijous de la setmana que ve, el ple de renúncia, de formalitzar aquesta renúncia al vespre, i el dissabte pel matí, el dia 21, el ple d'elecció, que si no hi ha sorpresa majúscula, comportarà l'elecció com a nou alcalde d'Olèrdola d'en Jordi Álvarez. Què ha de canviar?
Quan em diu sorpresa majúscula, no sé què refereix.
Que hi hagi algun imprevist, que algú no pugui anar-hi o no pugui anar a votar, o que, pel que sigui, no sé, imprevist.
Bueno.
En tot cas, la previsió és que acabi sent escollit Jordi Álvarez.
Sí, vull dir, jo, en tot cas...
És una formalitat, d'una manera
de dir-ho. Sí, és una manera de dir-ho. Jo, en tot cas, ensenyaré el vot perquè no fos cas que algú es pensi al contrari. Jo penso que fa més d'un any que estic anunciant que el Jordi serà el proper alcalde, suposo que ningú dubta de la meva paraula. Què canviarà? Home, jo penso que canviarà, doncs, l'alcalde és evident, la manera de fer el Jordi segurament és diferent de la meva, ni millor ni pitjor, som diferents, però totes les persones som diferents. Però és que ja físicament som diferents, ens diem diferent, vestim diferent, llavors, no sé, vull dir...
El funcionament del govern, es referia.
El funcionament del govern és igual, perquè nosaltres no canviem cart i pas. En tot cas, canviem dedicació, i el Jordi, doncs, tindrà una dedicació més alta que la que tenia ara i és l'alcalde, per tant totes les atribucions les té l'alcalde, però com jo deixarà treballar les regidories com no ha de ser d'altra manera. I torno a recordar, vull dir, jo les meves 7 regidories les portaré, hi ha un alcalde, com ell ha portat les que ha portat fins ara, igual que la resta dels membres de govern. Vull dir, amb això no hi ha d'haver. També haig de dir una cosa, qualsevol projecte, que encara que no sigui de la regidoria pròpia, sempre els hem compartit, perquè jo sempre he tingut, i totes les persones que han passat pel meu despatx i a les reunions en les que jo he convocat, sempre he explicat el mateix. Jo volia, de totes maneres, que el nou alcalde sempre estés al costat d'aquests projectes que no són d'un dia per l'altre, sinó que tenen continuïtat, perquè nosaltres treballem per la ciutadania, no per un tema propi. Per tant, quan ja saps que aquest projecte ha de durar més de 2 anys, doncs és evident que hi hem de ser des del primer dia. Però tant no sé, amb inversions, per exemple, que poden ser de la seva regidoria, com el tema de l'aigua, doncs hi hem treballat de manera conjunta. Les urbanitzacions, és evident que hi ha el regidor d'urbanitzacions, però després, al final, sempre hi ha un responsable més amunt. Però les hem treballades sempre conjuntament, perquè són temes que no s'acaben i que tothom ha de tenir la informació de primera mà i des del primer moment. Per tant, no crec que canviï res més que això, no? Que evidentment tots els respectes i estar al costat del nou alcalde com ell ha estat al meu costat.
Abans comentava algunes de les diferències entre Jordi Álvarez i Fina Mascaró. Una d'aquestes diferències també és l'experiència i el bagatge dins de l'administració municipal, dins de l'Ajuntament.
Sí, vull recordar que hi he estat 8 anys a l'oposició i jo crec que vaig fer una oposició de treballar molt. Després va donar els fruits que va donar, però ningú pot negar que Esquerra Republicana va als plens, documentada, amb menys, molta menys informació de la que tinc ara, perquè quan estàs a l'oposició, com em deia un amic meu, passes molt de fred, perquè no tens la visió tan ampla de tot el que, del que es cou, no? Però, clar, i perquè jo faig sempre molta formació, perquè a mi m'agrada saber del que estic parlant. Després, les decisions poden ser més encertades o menys, com tota la vida, no? Però saber si parles de contractació, de què parles, doncs està bé. parlar de pressupostos, jo no vaig, per molt que jo tingui formació en el meu àmbit doncs, professional, vingui de l'àrea comptable, els pressupostos dels ajuntaments són ben diferents del d'una empresa, però perquè d'entrada ja les comptes i els capítols són diferents, però sí que la noció la tens, però clar, t'hi has de posar, igual que les ordenances. Doncs són moltes hores, tant de formació interna, d'estar al costat dels tècnics, com de formació externa. Però perquè això ja ho portes de bagatge i perquè a mi m'agrada. Hi ha gent que em diu, és que se't nota que quan ho parles t'apassiona. Sí, vull dir, però això ja va amb la persona, eh? No, per això no es desmereix un o desmereix l'altre. Jo sempre he dit, a mi em poseu un plano davant i difícilment el puc interpretar, perquè és que a més no hi tinc cap tipus d'interès en aprendre'n. Per què? Doncs, bueno, perquè hi ha altres persones que ho fan molt millor que jo. Llavors, entenc que no, és una àrea en la que no m'hi haig de posar. I poso el plano perquè sempre allà al despatx, allà a l'Ajuntament, sempre faig la mateixa broma. Els dic, no, digueu-me quina casa hi ha perquè m'ubiqui. I tothom riu, però hi ha un bon equip, tant a nivells de regidories com a nivell de tècnics, que ho interpreten perfectament. I jo no ho domino, i ja està, jo sé el que vull i sé com arribar-hi.
Doncs ara caldrà esperar doncs, el desenvolupament d'aquests plens. Insistim, el dia 19, aquest proper dijous, el de renúncia, i el dia 21, el de l'elecció del nou alcalde.
Sí, m'agradaria fer dues coses. Bueno, el de renúncia, evidentment, jo sé que vindrà gent, però el dia 21 és un dia important, també pel Jordi, però també pel municipi. Per tant, a les 10 del matí, tot aquell que vulgui venir i està convidat. Ho dic perquè és un dels moments doncs, bueno, macos per Olèrdola, però també per la persona que agafa la regidoria. Jo ho vaig disfrutar molt i me'n vaig tranquil·la i, a més, molt contenta, i això no m'ho traurà mai ningú, d'haver estat la primera dona alcaldessa d'Olèrdola, i espero que no sigui l'última, i, bueno, ja veurem què ens depara el futur.
Doncs anirem seguint fins a Mascaró, alcaldessa d'Olèrdola, fins dijous de la setmana que ve. Gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Bon dia.